candidats a les portades de demà en alguns diaris. També hi ha l'activitat dels candidats. Alguns sí que han dit el que faran. Per exemple, Xavier García Albiol del PP i Xavier Domènech dels Comuns poden coincidir al cinema perquè han dit que volen anar a veure l'última pel·lícula de Star Wars. També hi ha la possibilitat que alguns dels candidats descansin, passin el dia en família o fins i tot gaudeixin d'alguna activitat o d'algun espectacle esportiu. També us expliquem que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha anunciat avui que la jornada de demà tindrà més presència policial, amb 17.000 agents que treballaran pel bon funcionament de la votació. Millo ha comparegut al pavelló 8 de la Fira de Barcelona, acompanyat del secretari tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigcerver. També s'ha confirmat que s'han incrementat les sol·licituds pel vot des de l'estranger, però han baixat les de Catalunya i la resta de l'Estat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. Ara parlem de Ludens. Cava Ludens, que no falti aquest Nadal. Festiu, agradable, saborós i amb personalitat. Brindem? Boníssim! Consulteu la nostra web cavaludens.cat. Comandes al 93 897 81 29. 93 897 81 29.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirem nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
A Ràdio Estel, sentim el Nadal. Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Josep i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tots i totes. Avui és dimecres, i els dimecres toca parlar de salut. Com sempre, a les 5 de la tarda ens trobem a l'Hora Mèdica, un programa de divulgació fet en directe i pensat per les persones que tenen curiositat en conèixer nous tractaments, nous professionals, productes revolucionaris en concret, dedicat als amics que volen estar al dia i conèixer qualsevol innovació de la salut i com trobar millor professionals com avui, que coneixerem la millor manera de buscar i trobar una residència. Seran 60 minuts on personal de l'àmbit sanitari es posin al servei dels oients de l'Hora Mèdica, laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques, metges, residències, consultes i tot tipus de professionals que tenen alguna cosa a veure amb el nostre benestar de salut, tant física com psíquica. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, a les vies de so, com cada dia, Mario Ramírez. I a la conducció i direcció, la Teresa Josef i qui us parla, Marrius. Avui la Teresa Josef tampoc pot estar amb nosaltres. Aquest mes tenen Team 2000 molta feina i esperem, segur, que el gener estarà amb nosaltres. La geriatria és una especialitat mèdica dedicada a l'estudi de la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les malalties en les persones de la tercera edat. La geriatria resol els problemes de la salut de les persones grans a l'àrea hospitalària i a la comunitat. No obstant això, la gerontologia estudia els aspectes psicològics, educatius, socials, econòmics i demogràfics de la tercera edat. Aquesta especialitat mèdica està implantada almenys en 14 països. Espanya, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Països Baixos, Rússia, Suècia, Mèxic, Argentina, Uruguai, Perú, Colòmbia i Veneçuela. El pacient geriàtric es defineix en essència com aquell que compleix les següents condicions. Generalment major de 75 anys, pluripatologia rellevant, alt risc de dependència, presència de patologia mental, acompanyant o predominant. Avui, a Ràdio Estel·la, l'Hora Mèdica, en parlarem a fons. Com poden veure, el programa d'avui girarà al voltant de les residències. Veurem com buscar el geriàtric més adient per cada persona. Per quin motiu necessitem ingressar en una residència? I tot el que necessitem conèixer sobre el món dels geriàtrics. Per fer-ho, avui ens acompanya, avui està amb nosaltres, el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia de la IB i director d'Inforesidències. Josep, bona tarda i benvingut a l'Hora Mèdica.
Molt bona tarda.
Bé, doncs, per començar, explica'ns, sisplau, qui sou i què feu a inforesidències.com.
Doncs Inforesidències és un portal d'internet en el qual portem treballant ja uns quants anys. Vam començar a treballar l'any 2000 i, diguem-ne, la nostra fita, el que perseguim és ajudar les persones en aquell moment tan complicat, un moment que no tothom arriba, però que a vegades hi arriba, que és el moment de buscar, de necessitar una residència, normalment per un ésser estimat. Normalment no busques una residència per tu mateix, sinó que acabes buscant una residència pel teu pare, per la mare, per una tieta, per un germà, a vegades. I és un moment difícil. Nosaltres vam pensar que internet era una bona forma d'ajudar i vam crear aquest portal, que ara estem ajudant amb moltíssima gent, que és el que ens omple d'alegria, especialment en aquestes èpoques de Nadal.
O sigui, vols dir que podem buscar, de moment, una residència sense moure'ns de casa?
Sense moure'ns de casa. Sempre al final haurem d'anar a veure. El que podem fer és la primera fase de la búsqueda. És molt fàcil, entres a inforesidències.com, pots posar una paraula com si fos Google per buscar residència, però el millor és una cosa que es diu búsqueda proactiva, que si entren a inforesidències.com, posa buscamos por ti, aleshores tu només dius qui ets, no cal que posis el teu nom i cognom, només un nom de pila, diu que em dic Lluís, i estic buscant residència per una persona que té 77 anys, et diu, descriu una mica què necessita aquesta persona. Ho descrius i dius on ho estàs buscant i què pots pagar. I aleshores, les residències que reuneixen aquests requisits es posen en contacte amb tu. També a vegades el que et diu el programa és, escolti'm, si vostè necessita molt ajut i només pot pagar 200 euros, doncs no el trobarà. Però sempre que sigui una cosa raonable, doncs cada dia estem ajudant a tot l'Estat, a tota Espanya estem ajudant potser a unes 1.000 persones a buscar una residència adequada.
Com neix aquest projecte i per què neix aquest projecte empresarial?
Doncs, aviam, va néixer perquè ara pensem que internet està a tot arreu i tal, però l'any 2000, quan nosaltres ho vam pensar, si algú buscava una residència, l'únic que tenia les pàgines grogues.
Sí.
Les pàgines grogues només posava atenció professional, ambiente familiar. Tothom més o menys deia, era molt difícil. Sí. Anaves a la Generalitat i deien, sí, aquí té un llistat. Clar, la Generalitat ha de ser neutral, et donava un llistat on estaven totes les residències.
Clar.
I et deien quantes places tenien, però nosaltres dèiem, home, és que estaria bé un lloc, això hem anat evolucionant amb el temps, on les residències puguin compartir dades i ser transparents i comparables. Aleshores, ara nosaltres, ara mateix hi ha persones, potser ara hi ha 70 o 80 persones que estan a dins buscant residència o buscant feina, que també es busca feina amb inforesidències, que estan dient, jo busco una residència. I aleshores veuen, una vegada que has posat, he dit la búsqueda proactiva, això de buscamos por ti. Si no vols fer servir aquesta, sinó que tu vols fer més coses, pots entrar, poses què estàs buscant, veus un llistat i pots entrar a una residència i dius, escolta'm, quin contracte em faran firmar? I veus el contracte. Què està inclòs en el preu? Què no està inclòs en el preu? Escolta'm, com fan servir? Quina titulació té el director d'aquesta residència? Nosaltres el que fem és deixar que les residències comparteixin el màxim de dades possibles i aleshores diem com són de transparents i els donem un percentatge de transparència segons el que comparteixen. Imaginem una cosa. Hi ha residències que fins i tot posen a internet, dins d'inforesidències.com, les seves actes d'inspecció. O sigui, que arribes a saber què ha dit la Generalitat d'aquesta residència, tant pel funcionament com per la cuina.
Està molt bé, això. Això no existia, esclar, abans de vosaltres no...
No, no existia, i de fet som els únics que ho fem, perquè també pensem una cosa, la gent, això d'una residència, això d'haver de dir quanta gent treballa a la residència,
sí, clar,
i quin és el contracte, i quin és l'horari de visites, i què tal, i posar-ho i deixar-te comparar, és que són molt valentes les residències.
Sí, sí,
I jo crec que hi ha una cosa que ajuda molt, és que la imatge que té molta gent de les residències és una cosa trista, però no és veritat,
sí,
és la imatge, però hi ha moltes residències que és que estan resolent un problema molt important per la gent i, malgrat el que ens pot, el que podem pensar, malgrat que, per descomptat, és trist tenir que dependre d'una altra persona,
sí,
per fer la... Però les residències donen molt bon servei i podem veure, entrant a inforesidències, vídeos de les residències, fins i tot algunes residències podem fer una visita virtual de 360 graus. I
aleshores... Molt bé.
La idea és que hi ha residències que comparteixen, residències que són transparents, i aquestes residències són les que apareixen millor a inforesidències.
I la residència que us diu, no, això no vull que ho poseu, això tampoc, suposo que la mireu una mica més...
Bueno,
s'ha de respectar cadascú.
Al final hi ha una cosa, com nosaltres som un portal d'internet en el que cada dia entren unes 7.000 persones de dilluns a divendres. Al final acabarem l'any amb al voltant de 2 milions de visites. Clar, nosaltres podem fer poquet. Ho fa la màquina. Aleshores, el que sí que hi ha és, si una residència comparteix poc, veurem que té un 20% de transparència.
Clar,
a Catalunya hi ha bastants residències que tenen el 100%, o sigui, ho comparteixen tot. Aleshores,
clar,
el que està bé és que la gent que busca residència entra a inforesidències i comenci a veure les que tenen més de 80, ja déu-n'hi-do. I és que hi ha cosetes, hi ha errors que comet la gent quan va a una residència. I a vegades és que signes un contracte sense haver-ho llegit. Tu estàs comparant entre diverses residències i al final signes un contracte i et portes una sorpresa. No és que t'enganyin, estava tot el contracte.
Esclar.
Però no
si
ho has llegit.
Si no ho has llegit...
Clar.
Sí. Per quins tipus de professionals està format aquest grup, inforesidències?
Pues a inforesidències, diguem-ne, les persones que tenen perfil o de treballador social o, i després variat, però el que tenim és, diguem, un nucli que estem a inforesidències com a, diguem-ne, manegant el portal, i després tenim col·laboradors que són els que ens ajuden a generar contingut, que perquè inforesidències, a més del que és el portal en si, tenim un setmanari digital que reben 8.000 persones, que es diu NGD, que és gestió de la dependència, però bàsicament un perfil molt important, a més dels perfils sanitaris, és el perfil del treballador social, que és un professional que moltes vegades té poc reconeixement social, però que fa una tasca impressionant i que normalment el relacionem amb el treballador social. La gent diu l'assistent social, però
sí,
el treballador social, que la gent diu assistent social, es diu treballador social. Normalment ho relacionem amb l'Ajuntament,
sí,
però també n'hi ha a les residències i són professionals molt importants.
Quins són els principals problemes que es troben? Suposo que també es troben amb problemes a les residències. Quins són els seus principals problemes que avui en dia es troben els geriàtrics?
Doncs sembla mentida, però un problema molt important que tenen és trobar professionals preparats.
Ja.
Ara mateix, l'estiu passat, moltes residències van patir moltíssim per poder tenir infermers, infermeres.
Titulat, vull dir.
Titulat amb la titulació universitària, perquè resulta que cada any a Espanya i a Catalunya, per descomptat, s'estan jubilant més infermeres de les que estan entrant, de les que surten de la universitat. Clar. A sobre hi ha algunes que se'n van, dic algunes en femení, perquè, sí, perquè és una professió en la que hi ha més dones com això. Aleshores, és correcte que en qualsevol dir no parlar infermers, sinó d'infermeres. Aleshores, a sobre hi ha unes que marxen a l'estranger per buscar unes expectatives millors, o experiències, o desenvolupament professional, i després també hi ha una cosa. Pensem que si jo sóc una infermera, moltes vegades m'estimo més treballar en un hospital que en una residència, perquè potser el que jo vaig imaginar-me quan vaig decidir ser infermera era treballar en un hospital.
Clar.
Normalment és això. Aleshores, sí que potser acceptaré treballar en una residència, però si el que a mi em movia era l'hospital, i a sobre l'hospital guanya més diners, aleshores és el... aquest és un problema. Però el problema molt important és aconseguir personal. Pensem que aquest serà el gran problema de les residències en els propers anys.
El trobar personal... Sí. Titulat.
Sí, pensem una cosa. Ara mateix, a Catalunya, si agafem 100 persones, 18 tenen més de 65 anys. Sí. Però si passen uns anys, arribarem a 35. Bé, aleshores, quan això sigui gairebé el doble d'ara, tinguem més... Ja m'incloc jo, perquè sí, arribaré també. Tinguem més de 65 anys, el que ens faltarà és gent jove. Aleshores, hi haurà molta menys jove, gent jove que ara. Què pot passar? A més, pensem una cosa, treballar, tenir cura d'una persona gran requereix molta dedicació. Clar, perquè estàs cuidant una persona que val molt perquè és una persona, però cada vegada està pitjor, potser es fa les seves necessitats a sobre, necessita una atenció i un cuidado que consumeix molt.
Com està? Tothom parlem, ja fa molts anys que estem, desgraciadament, parlant de crisi. Com està afectant la crisi en el sector dels geriàtrics?
Doncs, per un costat, va afectar perquè la crisi anys 2010-2011 doncs va baixar l'ocupació de les residències. Va haver-hi gent que davant, moltes vegades, davant una situació d'atur d'un membre de la família, si tenien l'avi o l'àvia en una residència, potser deien, mira, en comptes de pagar per la residència, l'agafem i ens en portem a casa i que el cuidi aquest. I també hi havia una cosa amb la llei de dependència... hi havia una opció, i hi ha una opció, encara que la llei no ho diu clarament, però tu al final de tot el procés de que demanes la llei de dependència, al final és com si et preguntéssim, escolti, vostè què vol? Un servei. O sigui, ho passo molt així resumint. No, sí, vostè què vol? Anar a la residència i la persona fa un copagament, o sigui, paga per estar a la residència, o s'estima més quedar-se'l vostè a casa i li donem una mica de diners a vostè per cuidar-lo a casa? Aleshores, hi ha famílies que no és que no se l'estimin, no és que estan, si ho passes malament, si et diuen, escolta'm, si l'avi va a la residència dels seus 1.000 euros de... o imaginem que té una mica 1.500 euros de la pensió, haurà de pagar 900 per la residència.
Hi ha gent que no pot.
No, i l'opció B és que te'l quedis a casa i et donem 350 més tota la pensió. Aleshores, clar, molta gent diu, què passa? Ara que la crisi... doncs va, la anem superant, aquesta persona ha trobat feina. Aleshores, si qui es quedava a casa troba feina, aleshores
sí que pot...
necessitem més, i les residències tornen a tenir més ocupació, la Generalitat també ha anat gastant més diners, ha anat ampliant les places. Hi ha queixes per la Generalitat perquè no paga el que hauria de pagar, però sí que és cert que ha ampliat places i que anem... diguem-ne que anem en el camí de la recuperació. Si ara passem aquest parèntesis que no té a veure amb les residències, però que ens afecta tot plegat, doncs quan això s'aclareixi, segur que tornarà a pujar.
Clar, sembla mentida que estem parlant de l'avi, no?, que ha d'anar a una residència, però realment, com a casa no hi ha res. Però, clar, a vegades depèn de quines malalties tenen. Tampoc, com una residència, ningú no el podem tractar a casa, per molt que estimem a l'avi.
Sí, nosaltres sempre diem el mateix a InfoResidències, perquè, tot i que som un servei d'internet, a vegades ens truquen per telèfon. Ens encanta que ens truquin, tot i que si cada dia entren al portal 7.000 persones, si ens truquessin, és que...
No podríeu.
Encara que ens truquessin 300, ja no podríem atendre, perquè no som tanta gent al despatx. Però sí que a vegades ens expliquen coses i el que notem és que hi ha molt sentiment de culpa. Clar, si jo he de posar la meva mare en una residència, jo en el fons penso que l'hauria de cuidar jo. Aleshores, sempre diem el mateix. La residència només és la millor solució per un 5% de les persones, de grans. Clar. El 95% pot rebre atenció a casa, pot estar molt ben cuidat a casa, però hi ha un moment que et planteges de debò si la vida d'una persona val més que la de l'altra. I hi ha situacions en què tenim un home que té Alzheimer, que potser pesa 90 quilos, la seva dona que no té Alzheimer
no
i que pesa 50 i que no pot, i que aquella acaba amb un mal d'esquena horrorós.
Però no que l'estigui, se li ulcerà al llit...
Clar, perquè... i a més que ella, al final dius, és que la persona, que en aquest cas que m'invento, no, aquest senyor té Alzheimer i acabarà potser amb una ulcera, però és que ja acabarà amb una lesió d'esquena, acabarà amb depressió, no podrà dormir a la nit, és que acabarà amb una ansietat, però ella s'estima tant el seu home que diu... és que no el puc ficar en una residència. I al final, la idea és no el fiques en una residència. Reps l'ajut d'una residència, pots anar-lo a veure-ho cada dia i això.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a L'Hora Mèdica. Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient pues, vol fer qualsevol consulta sobre el tema de geriàtric, sapen que ho poden fer marcant al 93 409 2771 o 93 409 2772. Ara parlarem, Josep, si et sembla, de com buscar una residència, però primer, quins són els errors que fem quan anem a buscar una residència? Suposo que en fem algun.
Sí, jo diria que fem cinc.
Cinc?
Cinc errors que... I ho dic perquè vaig escriure una vegada en el meu blog una entrada que es diu "Los cinco errores más comunes a la hora de elegir residencia". I el primer és buscar una residència quan de debò no necessitem una residència. I és que hi ha famílies que davant el primer problema, la primera situació, diuen residència.
Sí.
Aviam, hem dit una cosa, la residència és el millor per un 5% de persones grans, però és que hi ha altres solucions abans d'anar a una residència, i és si la persona, com tothom vol viure a casa, tothom ens volem morir a casa nostra, tothom, però també tothom volem no dependre de ningú i volem estar sans, no?
Clar, clar.
Aleshores, hi ha una sèrie d'opcions que existeixen. La primera és la teleassistència. Hi ha gent que diu, la meva mare, imaginem, un dia vinc a veure la meva mare, que m'invento, que tingui 85 anys i visqui sola en un pis de Barcelona, o estigui en un poble, o estigui en una ciutat petita. La vaig a veure un dia i em diu, mira, m'he caigut, i veig que té tota la cara amb un blau enorme. I diu, em vaig caure, i mira, vaig estar una estona al terra, fins que em vaig trobar bé per aixecar-me. La família tota preocupada, ai, tu has d'anar a una residència. Que, a vegades, amb una teleassistència, que és un botonet que porten com si fos una medalla o com si fos un rellotge, es connecta amb el telèfon, es pot fer molt més sofisticat,
ja no
podem posar
sola.
Sensors... Ja ella sap que si toca un botó...
Clar.
I no cal que sigui una emergència, eh? Si toca el botó només pot tocar i dir hola, què tal, bon dia. I no cal que ella truqui, també potser la trucaran de la central. O sigui, la teleassistència pot fer que una persona quedi a casa. Després hi ha una cosa que a vegades es coneix poc, que es diu centres de dia, que és un lloc on una persona... Imaginem una altra vegada, la meva mare, imaginem que jo visc a Barcelona i la meva mare viu a Tàrrega, i jo tinc el problema... Imaginem que ella va a un centre de dia, 4 dies a la setmana, 3 dies a la setmana, i aprofita, i allà es pot dutxar, no cal que es dutxi a casa,
tal,
li poden preparar la medicació i que la tingui a casa, pot passar una estona allà, hi ha gent que treballa i el que vol és tenir... Ell vol o ella vol cuidar el seu avi a casa, volen tenir-ho a casa.
Quan no està a casa vol que estigui, acompanyada, clar.
Després hi ha una altra cosa que es diu serveis d'atenció domiciliària. Ja. Els serveis d'atenció domiciliària és que vingui una persona a casa, un professional, abans de venir haurà vingut un altre professional i ha fet una planificació, i pot fer doncs, tant la higiene de la persona, pot ajudar-li a fer la casa, fins i tot a vegades es fan tasques més domèstiques i tasques d'atenció. Aleshores... dic, un error és que a vegades quan s'opta per la residència, quan no, de debò no necessitava residència, aleshores són casos en què la persona no està bé perquè
clar.
No ho necessitava. Si després hi ha una altra, que és quan et vols quedar amb la primera.
Ja.
Buscar una residència és un procés. És...
No ho aconselles. Vol...
No, jo dic que aviam, el meu consell és que, per descomptat, primer inforesidències. Podria dir una cosa, si a vegades no necessites inforesidència. Si tens un veí que tenia la seva mare en una residència, sí, que està molt bé, ja no necessites inforesidència.
Ni...
Però sí que diria una cosa, no et quedis amb la primera, busquen com a mínim dues. Vés-les a visitar, i vés-les a visitar sense por de preguntar, perquè això és una cosa molt important. Si fas preguntes i et miren malament, jo no em quedaria en aquesta residència. Clar. Perquè tu, al final, si la teva mare, el teu pare, té demència, no estàs comprant, entre cometes, el millor servei, perquè no, estàs comprant alguna cosa que també et doni tranquil·litat de consciència. Has de tenir confiança. Aleshores, si vas a una residència i preguntes, escolta'm, a quina hora es lleven al matí? Què mengen? I veus que quan fas preguntes es molesten, home, doncs això no és generador de confiança. Aleshores, val la pena. Després hi ha una cosa que són, el tercer error, jo li dic, les falses expectatives. Que és, aviam, ho has dit molt bé abans, com a casa, enlloc. Aviam, si jo un dia hagués de buscar una residència per la meva mare, aviam, jo no puc demanar que l'estimin.
Però que la cuiden
amb una qualitat. Jo he de saber que la residència podrà fer unes coses. La residència no podrà posar una persona que estigui 24 hores al costat de la meva mare. Aleshores, jo he de tenir unes expectatives i després que jo no fico la meva mare en un magatzem perquè me la cuidin. Clar. Jo he de continuar venint-hi. Jo sóc part de la meva, de la vida de la meva mare.
No la parques allà i ja està.
No, aleshores, per això, a vegades... les falses expectatives, la gent que pensa jo ara la deixo aquí, ja me l'han de tenir. La meva mare és que no es pot caure.
Ja me'n desentenc.
Clar, la meva mare, jo no, s'ha primat, no? O no, si es cau, els denunciaré. Si es perd una cosa... A la residència passen coses, i la gent gran camina, es desorienta i cau, encara que ho facis molt, molt bé. Aleshores, l'expectativa és important. Després hi ha un altre error molt comú, que és no llegir el contracte i el reglament. Perquè al final no oblidem, no totes les residències són iguals. No totes les residències inclouen el mateix en el preu. A vegades, això que diuen lo barato sale caro, doncs a vegades es compleix. Aleshores, val la pena llegir el contracte. Jo per això recomano inforesidències, que és... moltes residències han penjat el contracte.
Allà ja no cal demanar, ja el
no
veus.
No cal ni demanar-ho, i el reglament de règim interior. Potser jo he posat la meva mare en una residència perquè ella no podia decidir, i per això ho he fet jo, per ajudar-la. I aleshores dic, jo surto de treball a les 7, vindré cada dia a les 8 a visitar-la. I diuen, no, aquí tenim uns horaris i a partir de les 8 no hi ha visites. I jo m'indigno. I dic, coi, però això estava al reglament.
Vostè ho va firmar.
Clar, aleshores, aquest error s'ha de tenir en compte. I després hi ha una cosa molt, molt, molt important, que és, per mi, el pitjor dels errors, que és no tenir en compte el que vol la persona. A vegades sembla que hi ha el cas típic, no? El pare ha mort, queda la mare vídua i està una mica desorientada i estem tots els germans aquí decidint i la mare a l'altra habitació i no participa.
Sí.
Aleshores, on anirà la mare? Tu te la quedes durant la setmana, jo el cap de setmana, l'estiu anirà allà. I dius, què parleu, d'una maleta?
Això és llet, sí.
Però no és que...
Passa.
Clar, i no és que no ens l'estimem.
Sí,
però volem tant... I aleshores diu, ja l'he trobat una residència que és molt bona i no sé què. Diu, però ella, què diu? I a vegades la persona té demència. Quan no té demència, ha de participar.
Quan no té demència, inclús té dret, potser, a anar-la a visitar.
Clar, per descomptat. Quan no té demència, ha de decidir activament la persona.
Clar.
I quan té demència, aviam, la gent pensa que la demència no és que et quedis apagat del tot. Aviam, si té demència, doncs podem acompanyar-la un dia, podem veure què li sembla, podem veure com es troba, però sempre hauríem de tenir d'alguna forma la voluntat o la intenció. Si no fem això... estem cometent. Ja he dit, els 5 errors més típics són aquests. I si cometem algun d'aquests errors, al final potser parlarem malament de les residències.
Clar.
Però és que no hauríem de ser-hi o no ho hem fet bé quan la vam buscar.
També a vegades, jo veig per companys, no?, que clar, buscar residència ja ho farem, tant pels pares com o per nosaltres mateixos. Mm-hmm. Clar, aleshores resulta que el pare cau, es trenca el maluc i han d'anar... Llavors han de córrer a buscar la residència. I abans l'han de buscar potser la primera que troben, perquè les altres, o no hi ha espai, vull dir, potser és bo buscar-la amb temps, no?
Sí, jo crec que hi ha una cosa. Ara s'apropa temps de Nadal.
Sí.
Aviam, ja sé que no és un tema del més agradable possible, però no, és un
però
moment
és
en què ens
realitat.
Trobem la família.
Sí, sí.
Aleshores, jo crec que podríem trobar durant aquestes festes de Nadal només un moment per parlar en general. no per parlar, perquè has dit totalment correcte, no has d'esperar que es trenqui el fèmur, està a l'hospital i diu, d'aquí dos dies surt de l'hospital i no hi ha ascensor a casa seva. No.
S'ha de buscar ràpid.
Clar, podríem parlar, i aleshores és el moment de parlar entre la família, potser algú, un membre de la família, si som tres o quatre germans, té una opinió molt forta, antiresidències. Bueno, doncs s'ha de parlar, s'ha d'escoltar tot, perquè és una decisió prou important i, a més, que ve en un moment trist, perquè és el moment de la dependència, és el moment que no vol ningú. Val la pena parlar, però també hi ha, i val la pena començar a afrontar situacions peculiars. Estem en una societat bastant sexista encara.
Sí,
Jo ara fa un temps em explicaven que hi havia dos germans i aleshores els germans, que ja tenen 50 i pico d'anys, i parlaven de la seva mare, i aleshores el que deia el germà és que la germana l'havia de cuidar a casa seva.
Perquè era la dona.
Clar, i deia que ni hablar d'anar a una residència. No, tu l'has de cuidar. I deia, per què no tu? Sí. Clar, i la filla, la germana, diguem-ne, que era la filla, dic, jo tinc una feina, tinc tal, però a més, busquem una residència que estigui a prop de casa, jo la podré anar a veure, i tal. Aleshores, clar, les coses, si es parlen poc a poc, es poden arreglar més fàcilment.
Des de l'ego, això que dius, existeix, el sexisme, o sigui, tot en general, Aquí a vegades això és un programa de salut, a vegades passen psicòlegs, i és curiós, molts diuen, quan expliquen, quan venen les vacances, que hi ha dones que diuen, jo no faig vacances, jo el que faig és un canvi de cuina.
Totalment.
Se'n va a una altra cuina, però clar, ha de cuinar, vull dir, ha de cuinar perquè estan tota la família.
Jo crec que tens tota la raó. I a més, en aquest cas, tenim una situació peculiar, i és que si tu vas a una residència, gairebé tot el que trobes són dones residents i dones cuidadores.
Sí.
O sigui que és un sector molt feminitzat, el de les residències.
Sí.
I també et dic una cosa peculiar. Jo porto unes... Porto uns serveis de consultoria, per exemple, col·laboro amb una cosa del Col·legi de Metges, que el programa de protecció social del Col·legi de Metges de Barcelona, que és extraordinari, fa uns cursos de preparació per la jubilació, i és peculiar veure com... Clar, ara mateix, qui es jubila? Metges, homes.
Sí.
Però qui entra a la professió mèdica? Més dones que homes. O sigui que a les residències no només hi ha dones que són les residents, dones que són les cuidadores, cada vegada més també serà dona la metge, també. La metgessa serà dona el psicòleg, o la psicòloga ja no serà.
Aleshores,
estem en una feminització impressionant d'aquest sector, i és una cosa que s'ha de tenir en compte.
Molt bé, a la tercera edat, parlant de dones, a la tercera edat la majoria de les àvies ja tenen nets i per això no deixen mai, tampoc deixaran de ser mares. Per aquestes àvies i també per les seves filles, escoltem el Diango amb la mare.
Cara, el besa la mar plora i diu cada dia no surtis de mi i fuig dels músics treballa. Defectes que té l'aconsell amb carinyo i el guia pel camí del treball i del bé que és el que ella desitja.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per TIM 2000. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Continuem a l'Hora Mèdica. Estem parlant amb en Josep de Martí, jurista, gerontòleg, professor de màster en gerontologia de la IB i director d'Inforesidències. Recordem, telèfons al directe per qualsevol consulta, 93-409-2771 o 93-409-2772. Josep, imagina't que ja hem entrat a Inforesidències, n'hem vist 4 o 5 que ens han agradat, i diem, bueno, doncs ara anem a veure'n una. I bueno, doncs anem allà, entrem a la residència. Què és el que hem de tenir? En què ens hem de fixar perquè ens dispari l'alarma o diguem, doncs va bé, aquesta m'agrada?
Aviam, jo per començar, la regla d'or és dir, si jo necessités una residència, m'hi quedaria. Perquè normalment no busquem la residència per nosaltres mateixos. Sempre l'estem buscant per una altra, normalment, perquè una de les causes més importants de que necessites una residència és la demència. Aleshores, quan tens demència no pots buscar per tu. Però aquesta pregunta és molt important, perquè tot, hem de pensar, si jo la necessités, m'hi quedaria. Clar. I aleshores, la resposta, a mi, jo dic que el primer indicador que tenim per buscar una residència i per saber com és una residència és el nas. Aleshores, no hi ha motiu perquè una residència faci pudor. Que si anem al matí a primera hora, quan estan netejant i estan canviant els llençols, i estan... però si de residència ja, ja estem una hora que està tot endreçat, que està... no hi ha motiu no, perquè per no, ha de, no ha de fer ni furtó. Ni pudor ni furtó. Aleshores, hi ha residències que fan pudor i furtó i hi ha residències que no.
Això és una ja cosa... seria una alerta, no?
Sí,
una
seria una alerta. Potser hem tingut mala sort i aleshores en aquell moment doncs, hi ha algú que s'acaba de fer de ventre a sobre i l'han de canviar, però podria ser un indicador. No necessàriament al 100%, però si a tota la residència fa furtó,
és una mica...
Sí, és així.
El que no vulguis per tu, no vulguis per ningú.
Correcte, això seria clau. Després hi ha una cosa que pensem que es diu, és l'accessibilitat, que és, imaginem que jo estic en aquella residència, imaginem que jo vaig amb cadira de rodes o que vaig amb un caminador, i dic, està tot ben preparat. Hi ha unes lleis que diuen que han de complir una llei, però jo això ho puc pensar, a més, jo em podria moure fàcilment si portés una cadira, això, i aleshores això és una cosa que també hauria de tenir. Una cosa clau, que és l'ambient. I això de l'ambient... Ens poden enganyar, però és molt difícil que ens enganyin. I és molt sutil, jo puc veure com parlen els cuidadors amb els residents. Li diuen pel seu nom, li diuen d'una forma respectuosa, veig que els parlen com si fossin nens petits, els estan parlant com a mi m'agradaria que em parlessin si jo estigués allà, i veurem que hi ha unes residències que això ho cuiden molt, hi ha residències que tothom els tracten de vostè. Potser això és una mica excessiu, però hi ha gent que els hi agrada. Hi ha altres residències que veiem que cadascú parla d'una manera diferent i veiem que, Juani, què tal? Sí. Aleshores dic, ostres, potser això m'agradaria molt a mi. Potser no. Aleshores hem de veure. I després també hi ha un matís. Saben el nom dels residents? Que això, no, gairebé sempre, trobarem un bon ambient. Però és una cosa que hauríem de tenir en compte perquè no hi ha la millor residència. Hi ha la millor residència per cadascú. Ara entrem en coses que són més de preguntar. I recordem allò que dèiem abans. Si jo faig preguntes i els molesten aquestes preguntes, no m'agrada la residència.
Clar.
Aleshores, jo vull saber una cosa sobre l'alimentació. Aviam, a quina hora es menja? A quina hora es sopa? Hi ha una certa flexibilitat, és sempre el mateix. Es pot triar o no es pot triar? Pensem també una cosa, tot va en relació amb el preu, també. Ja, si jo vull anar a la residència més barata possible dins dels que compleixen la llei, per descomptat, i després dic, però jo vull triar entre diferents menús, i jo vull... Clar, em diran, no, és com si vull anar a un hotel de 3 estrelles i serveis de 5. Però sí que és cert que si no ho pregunto no ho sabré. Aleshores, hi ha residències que el menjar és diferent. Per descomptant que totes oferiran menús adequats, un menú triturat per la gent que no pugui mastegar, un menú sense sal, un menú de diabètics... Però jo podré preguntar, i aleshores quan podria preguntar a la persona que m'estigui acompanyant, escolta'm, puc parlar amb algun resident, aviam si li agrada el menjar? Clar, aleshores, si em diuen no pot fer res, tot són coses... El que estic dient és que normalment totes les residències en diran que sí, però si alguna ens digués que no de les que estem visitant, doncs ja seria una cosa que volem. Després, hi ha uns serveis bàsics de la residència, que és l'atenció, l'acollida, el suport a les activitats de la vida diària, la higiene, però després hi ha uns serveis complementaris.
Clar,
jo vull saber... La porteria...
La peluqueria...
Això val la pena preguntar-ho, perquè algunes residències ho ofereixen algunes poquetes com un servei inclòs en el preu,
i altres
no,
i
s'ha de pagar a part. La bugaderia sempre està inclosa en el preu, però hem de saber que, segons quina roba tingui la teva tieta, la teva mare, doncs que potser no tot es pugui rentar a la residència. Totes aquestes coses, si jo les pregunto, sé dues coses... La primera és que sé com m'estan responent i sé si jo els puc dipositar. I després tinc la informació clara, si m'estan dient que sí, que no, o com va la cosa. També tenim una cosa que podem preguntar, i és que una residència no és un lloc que funciona perquè hi ha gent que sap fer-ho. No, les residències tenen una cosa que es diuen protocols, que són com unes instruccions internes.
Com un hospital.
Com un hospital, una mica més, però que jo podria preguntar, escolta'm una cosa, si la meva mare cau un dia, què passarà? Què fa? I escolta'm una cosa, com es decideix quan va a l'hospital o quan no va a l'hospital? Quan jo faci aquestes preguntes, jo dic... M'interessa que em responguin, però sobretot com m'ho responen. I qui forma part de l'equip, amb qui... Escolta'm, si jo tinc algun problema, amb qui parlaré? És sempre amb el director, hi ha un professional de referència, totes aquestes preguntes se'n poden entrar. Hi ha una cosa també molt important que em pot interessar més o menys, depèn de com jo sigui, que és com fan servir les contencions a la residència. Sabem que la gent gran, en molts casos que estan, tenen un estat de salut deteriorat, sí, tenen tendència a caure. Hi ha algunes residències que, per evitar que una persona caigui, en alguns moments li poden posar un cinturó que eviti que la persona s'aixeca de la cadira, però cada vegada hi ha més residències, més metges que diuen no, no s'ha de fer això. S'ha de treballar d'una altra manera, que redueix les contencions. És un tema una mica controvertit, però la tendència va cap a treballar cada vegada menys contencions.
Clar.
Estaria bé que jo ho preguntés. Escolti'm, quina política de contencions tenen aquí? I aleshores, que allò que em diguin em sembli convincent, i que jo vulgui dipositar la meva confiança. Al final, no goso dir que és molt, molt millor qui no faci servir cap contenció, perquè sí que és cert que per no fer servir contencions també s'han de fer servir altres mètodes, s'ha d'educar la gent d'una manera, s'ha de treballar amb uns mitjans alternatius, s'ha de fer unes altres coses. Però sí que val la pena que ho preguntem, que ens ho expliquin, i si visitem dues o tres residències i anem apuntant això, clar, el que sabrem nosaltres és que, segons com ens hagin respost, clar, tenim una imatge...
Ja es veu, es nota.
Correcte. I per descomptat hi ha una cosa, el preu marca molt, eh?
Clar, clar, clar. I és important que hi hagi cuina?
Aviam, el que és molt important és que hi hagi un menjar adequat.
Menjar adequat.
Hi ha una cosa, que és... com avança tant la ciència i la tecnologia... jo he anat a residències i he menjat i diuen, això què et sembla? I dic, això ho acabeu de cuinar ara. I diuen, no, això es diu línia freda i això ho vam portar mig cuinat, que ha estat no sé quantos, aquí ho hem acabat de cuinar i tal. I dic, no m'ho crec. Però també, clar, dius, a priori, sembla que les coses fetes a casa, o sigui, a casa, sí, han de ser molt millors. Clar, jo crec que el millor podria ser, el dia que anem, dir, escolta'm, puc mirar a l'hora del menjar? Puc provar el menjar? Clar. Puc provar el menjar d'avui?
Inclús podem anar algun dia, podríem, suposo, amb alguna residència, a dinar amb la nostra mare.
No, per descomptat, això ho podem preguntar també. No totes ho acceptaran,
no totes,
però moltes tenen fins i tot un menjadoret separat on es pot fer. També et dic una cosa. Sobretot, preguntar pels triturats. Perquè el menjar normal, aquí amb tot, tu saps que és un bistec, saps que és una hamburguesa, un plat d'arròs...
El triturat no ho veus.
Però, clar, el triturat, pensem que una persona, en algunes ocasions, comença a menjar triturat i tota la vida menjarà triturat.
Sí, clar.
Aleshores, val la pena pues, provar-ho i dir com ho fan. Ho fan aquí? Bé, pensem que triturat també... Hi ha alguns triturats que venen fets ja i que són boníssims, però potser a mi no m'agradin gens. Aleshores, ja, és que, com jo el que dipositaré és confiança en la residència, i la residència em voldrà donar aquesta confiança,
clar,
si jo faig les preguntes és que me les respondran. Si jo vull quedar-me a dinar un dia o vull provar el dinar d'aquell dia, segur que m'ho deixaran fer. I després, si és que no em deixen quedar-me a dinar, no em volen respondre preguntes, no volen... Pues, escolta'm, hi ha prou residències com per anar-me en una altra.
Hi ha llistes d'espera encara per les residències?
Aviam, fins ara hem parlat de residències privades, que són les que jo busco. Si jo vaig ara a una residència, a la treballadora social de l'Ajuntament, perquè jo tinc una necessitat de dependència i començo a tramitar primer la valoració de la dependència, després emprant un programa individual, i em donen residència, hi ha llista d'espera a vegades per entrar a la que jo vull.
Clar.
Però el que és molt
perquè
probable...
Perquè tu la voldràs al costat de casa...
Clar, el que passa és que, potser, si no em donen la plaça, em donaran una cosa que es diu prestació econòmica vinculada, que és uns diners perquè jo pugui anar a qualsevol residència d'un llistat. Aleshores, si jo accepto entrar a una residència que no és del costat de casa, el que faré és posar-me en llista d'espera en la que tinc al costat de casa i ingressaré en una altra que estarà més lluny.
Què es podria fer per reduir... Hi ha alguna cosa que es pogués fer per reduir aquesta llista d'espera?
Bueno, és que ara la Generalitat ha fet un esforç important. Ha ampliat el número de places.
Ja.
Al final, és que, clar, si jo dic que el que s'ha de fer és gastar més diners, això, dir això i no dir res, és perquè tot es pot arreglar amb més diners. Però jo crec que haurien de posar més diners i també pensar que les residències que avui estan acollint a persones pagades per la Generalitat cobren poquet en relació al servei que donen. La Generalitat potser hauria de pagar una mica més per cada plaça que ocupen residències, privades i públiques.
quan busquem un geriàtric hem de mirar, a part del que ja ens has explicat, bé, això que sigui prop de casa...
Mm-hmm. Està bé hem de veure una cosa, primer. Per què? Una altra cosa, eh? Per què necessitem la residència? Si la residència la necessitem perquè la persona estimada, pel que estem buscant, té demència, té Alzheimer, està molt bé que preguntem quina política de cura, diguem-ne, què fan amb les persones que tenen Alzheimer. Perquè sembla mentida, no? No sabem què és l'Alzheimer exactament, però...
Però
el que sí que sabem és que hi ha moltes coses que es poden fer amb persones amb Alzheimer. Aleshores, està bé que ens preguntin si tenen unes activitats específiques, si hi ha uns professionals específics. Ara es treballa molt en el que es diu la reminiscència, que és fer activitats relacionades amb imatges, sensacions, música de quan aquesta persona era jove, perquè aquestes coses no és que les recordi exactament, però sí que estableix un vincle amb elles i reactiva, i reacciona, i té una reacció emotiva. Aleshores, podem saber què és, podem saber si tenen aquests personals especialitzats. Hi ha residències que treballen en la musicoteràpia amb persones grans, residències que treballen en ninos amb persones... Aleshores, si preguntem què faran, també hi ha gent que el que busca és una residència perquè s'ha trencat el fèmur, a casa té escales, i el que vol és la fisioteràpia, i que em diguin, que no m'expliquin altres coses. Què, podré fer aquí 6 hores de fisioteràpia al dia? Potser el que busqui és una residència només per recuperar-me.
Hi ha avis i àvies que, quan van a la residència, doncs ells tenen a casa seva, no sé, el llit on han dormit sempre, que els hi va fer un familiar, que els hi va regalar el dia que es van casar. Mm. Això, a vegades, hi ha residències que també t'ho pots emportar, no?
Hem posat un exemple una mica peliagut. El llit és de les coses més difícils de portar.
Potser per l'espostura...
Sí, perquè pensem, el llit és per la postura de la persona gran i la postura de qui et cuida. Perquè, clar, el geropultor, si s'axiup molt, potser es carregui l'esquena. Però oblidem el llit un momentet. Una tauleta de nit, l'armari, coses significatives per la persona, gairebé totes les residències deixen portar-les. I és una cosa que hem de preguntar també, perquè la persona que té una mica de demència i se sent desplaçada perquè no coneix l'entorn, si té aquell quadre, aquella tauleta, aquell mirall, aquell seus, se sentirà molt més a casa i se sentirà millor.
Hi ha geriàtrics que parlen que hi ha el metge, però clar, tampoc ens diuen si està tot el dia. Tot això és el que hem de també preguntar quan tu...
Ho hem de preguntar també en relació a com estigui la persona, perquè pensem, si la teva mare, el teu avi, té una demència i té una mica d'hipertensió, mirem, el fet de que el metge estigui tot el dia tampoc li fa res.
No, clar, tampoc poden estar a casa cada dia el metge.
El que hem de fer és saber quina relació té la residència amb la sanitat pública, perquè al final la persona que va a la residència segueix sent un usuari de la sanitat pública, quina política tenen de derivacions a l'hospital, com ens avisaran, com farem les coses... Per què? Perquè, bàsicament, la persona gran entra perquè té dependència. Si està molt malalta o té una malaltia molt aguda, va a l'hospital. Una vegada que està a la residència, ja està com si estigués a casa i potser necessiti una visita cada cert temps al metge. És bo que la residència tingui un metge o, com a mínim, contacte, però que tingui metge permanent, hi ha poquetes i tampoc aportaria una cosa. Si és una residència amb gent molt, amb un estat de salut molt deteriorat, potser sí que ho necessiti. Aquí entrem una altra vegada. Cada persona és diferent. I té la seva residència.
És important el número de places? Vull dir, grans residències, mitjanes, petites... Com...
Aviam, cadascuna ofereix una cosa diferent. Aleshores, cada vegada les residències més grans el que fan és fer el que es diuen unitats perquè les persones no visquin amb 100 altres persones, sinó vius en una residència de 100 places, però tu vius en una unitat de 30 o de 25. Però sí que és cert... si tu vius en una residència, vull dir, de 1.000 places, que no existeixen, i ets un mes, i 1.000 dinen junts, però la tendència és a que, sigui com sigui el tamany de la residència, intentin funcionar com a petites. Una altra vegada és el mateix. Hi ha gent que visita 4 residències i diu, aquesta és la que més m'agrada, i és una residència molt petita, aquesta aquí. Una altra persona visita aquesta residència i no li agrada gens, ni se sent a gust, ni se sent amb confiança. Aleshores, el que hem de visitar és 2 o 3, i no hi ha una resposta clara de quina és millor. Hi ha una millor per cadascú. Tu l'has de saber trobar comparant, jo recomano inforesidències per començar, per descomptat, però no és suficient comprovar amb inforesidències. Després has d'anar a veure, has d'intentar. A inforesidències també et pots baixar totes les coses que he anat dient, tenim formularis, qüestionaris per visitar, això de los 5 errores el tenim allà, 10 consejos, un checklist per visitar-ho, tot són ajudes perquè les persones facin la millor opció possible.
Avui que tenim aquí un professional com tu amb aquest tema, segons la teva opinió, què et sembla més? Una habitació compartida o una persona sola? Depèn també d'allò del cada persona té el seu gust.
Sí, jo diria, quan millor està la persona del cap, diguem-ne, quan més clar té el cap la persona, més valor té l'habitació individual i, a més, més li podem preguntar. La major part de la gent s'estimaria més una habitació individual que una compartida. La major part de la gent que pot opinar voldria... Què passa? És més car. Clar. És una altra cosa. La gent no té el que vol, sinó moltes vegades el que pot pagar. Hi ha un moment en què la persona està més deteriorada i a vegades és, per aquesta persona concreta, doncs tant se val, pot, i a més, a vegades és millor que estar en habitació compartida. La tendència en molts països és que gairebé totes les habitacions siguin individuals. Què passa? Entrem una altra vegada en el mateix, en el preu. És més car que cadascú tingui una habitació individual, clar, perquè són més metres quadrats i això.
La fisioteràpia, o sigui que... No més que fisioteràpia, està una persona doncs, que estiguin amb ells, que els vagin jocs d'entreteniment.
Això és la funció de l'educador social, del terapeuta social, ocupacional i del fisioterapeuta. Diguem-ne, aquest triangle, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional i educador social, estan tractant a la persona des de diferents aspectes, però que té a veure amb activitats, que té a veure amb capacitats, que té a veure amb adequar l'entorn perquè pugui fer les activitats de la vida diària. I són tres persones claus, jo diria, juntament amb la infermera i el metge amb un altre nivell, però infermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional i educador social són claus molt importants perquè una residència funcioni bé. Hi hagi les activitats, hi hagi el suport, i també que la persona... Sabem que tots perdem. I quan tens una edat, és lògic que fa dos anys podies fer una cosa i ja no la pots fer. Però si poden passar dos anys, millor que passin dos anys i no un. I això, aquest triangle que dic, ajuda molt a que això succeeixi.
Josep, tens un minut i mig per, si et vols donar algun consell, un resum, i dins on en podem trobar, per d'inforesidències, si vols...
Sí, jo volia fer una petita reflexió, perquè endavant. Estem en temps de Nadal.
Sí.
Aleshores, dic que pensem que els temps de Nadal per persones grans que tenen el cap clar, moltes vegades són temps molt durs. Perquè malgrat que tinguin un fill, una filla, que se'ls estimin molt, que potser estan pagant la residència per ells, però és un moment en el que els records, en el que els sentiments surten a flor de pell. I jo crec que quan algú té un familiar que està en una residència en aquesta època de l'any, hem de fer un esforç molt important per anar-lo a veure, per estar més temps, si és possible que vingui a casa, però sobretot que se senti proper als seus certs estimats. I hem de fer, si tenim un amic que viu una residència, ara és un bon moment per anar-lo a veure. I recordem que la gent que hi ha a residència són gent gran, que ens van donar molt durant la vida i ara és el moment que podem donar-los nosaltres.
I et podem trobar a InfoResidències?
A InfoResidències.com o a info@InfoResidències.com.
Molt bé, doncs, Josep, gràcies per haver estat aquesta tarda aquí i t'esperem ben aviat.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
L'Hora Mèdica, un espai de la salut al servei dels oients.
Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes perquè els puguin interessar. Bones festes per tots. Bona tarda.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.